L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Arribats en este punt horari de la jornada i si estàs escoltant una de les emissores municipals associades a Mute, ara mateix comença la repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que conjuntament elaborem les diverses emissores associades a Mute. Temps d'actualitat que avui dimecres 8 de maig comença com cada dia, anticipant el sumari de continguts a tractar a ritme de titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de territori i sostenibilitat. El departament obri de manera insòlita un concurs per a la redacció dels projectes d'enderroc de 9 construccions il·legals a les Terres de l'Ebre, algunes d'elles a municipis de les nostres comarques. L'Ametlla de Mar es consolida com la capital de la tonyina roja de la Mediterrània. Parlant de qüestions relacionades amb la pesca, avui destacarem també que el govern de la Generalitat destinarà 680.000 euros a les zones dependents de la pesca de les Terres de l'Ebre. I parlarem també de qüestions relacionades amb la millora de l'atenció sanitària, perquè l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa estrena noves instal·lacions del laboratori clínic. En elles, l'Institut Català de la Salut hi ha invertit quasi 400.000 euros. El Museu de les Terres de l'Ebre analitza les més de 140 monedes de bronze que han estat localitzades a la vila romana de la Carroba, a Amposta. Demà, Santa Bàrbara rebrà la llum. El passat mes de març es complia el primer centenari de l'arribada de la llum elèctrica al municipi. És per això que, per celebrar aquesta efemèride, el Centre d'Estudis Planers ha organitzat una representació especial per demà, dijous. Aquest divendres s'estrena el migmetratge Au però au, una producció que es podrà veure en diferents municipis del territori en les properes setmanes i jornades. Avui parlarem també d'aquesta conferència que ahir pronunciava el conseller de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó, a l'Ametlla de Mar, una conferència en la que explicava les claus del que està passant a Catalunya. I el nostre temps d'informació avui acabarà destacant la visita que avui i demà fa al municipi d'Alcanar l'autobús de la Fundació Alícia. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada. Temes que, si us interessen, tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'informació. Comencem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Comencem parlant de territori i sostenibilitat. El departament que obri de manera insòlita un concurs per a la redacció dels projectes d'enderroc de 9 construccions il·legals a les Terres de l'Ebre. Santa Bàrbara, l'Ametlla de Mar o Ulldecona són algunes de les 7 poblacions afectades, tal i com en la seva crònica avui des de la Plana Ràdio ens explica Josep Roig.
Doncs sí, a la edició del passat divendres, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava l'inici del concurs per adjudicar la redacció de 23 projectes d'enderroc de construccions, principalment situades en sòl no urbanitzable, que han estat declarades il·legals arran de resolucions del Departament de Territori i Sostenibilitat, ratificades mitjançant sentència ferma. Entre aquests 3 lots de municipis on hi ha construccions il·legals que s'hauran d'enderrocar, n'hi ha un que fa referència exclusivament a 7 municipis de les Terres de l'Ebre, on hi ha 9 construccions il·legals situades als termes d'Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar, Masdenverge, Ulldecona, Xerta, Roquetes i Santa Bàrbara. El lot és un dels 3 que formen part dels 23 projectes arreu de Catalunya que s'han d'enderrocar. El lot número 2 afecta 8 municipis de la demarcació de Girona i el tercer a diferents localitats de la demarcació de Tarragona, Lleida i Barcelona. Segons explicita el document consultat per dur a terme aquests enderrocs, s'utilitzarà una fórmula insòlita fins ara, i és que en lloc que l'incasol s'encarregui d'executar allò que habitualment no fan els propietaris quan se'ls ordena, el que es farà ara serà treure a concurs la redacció dels projectes d'enderroc, perquè, segons Territori i Sostenibilitat, quan els seus propietaris no actuen, el departament té el deure d'executar de forma subsidiària els enderrocs d'aquestes construccions il·legals. D'altra banda, d'aquesta manera s'obrirà aquest procediment a tots els professionals de l'arquitectura l'arquitectura i la construcció en un moment de forta crisi del sector, diu el departament. L'encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel contractista per a la redacció dels projectes, així com les tasques a desenvolupar pel responsable coordinador en matèria de seguretat i salut. El valor estimat de tot el contracte, sense IVA, és de 59.100 euros. El termini de lliurament de cadascun dels projectes de demolició s'estableix en un màxim de 90 dies des de la data de signatura del contracte. Recordem que no fa gaires dies, Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, valorava davant responsables municipals del territori l'estat de situació respecte a la redacció del pla director urbanístic que vol posar ordre als masets o casetes de camp a les Terres de l'Ebre, que estan en sòl no urbanitzable. Serra ja advertia que Urbanisme preveia ordenar una part important de les 70.000 construccions en sòl no urbanitzable preexistent al territori, concretament els habitatges irregulars que podrien, va dir, ser objecte d'enderroc.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, una població que es consolida com la capital de la tonyina roja de la Mediterrània. El Japó, el principal país consumidor del món de tonyina catalana, torna enguany a protagonitzar la segona setmana gastronòmica, tal i com des de la seva crònica avui ens explica Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
El grup Balfegó tanca la segona setmana gastronòmica de la Tonyina Roja amb les jornades tècniques i èxits d'assistents. Les diverses ponències tècniques amb invitats d'honor, com Carles Tejedor, del restaurant Via Veneto de Barcelona, que compta amb una estrella Michelin i que va parlar de la Tonyina Roja amb glamour, van tancar la segona setmana gastronòmica de la Tonyina Roja amb èxit de participació. També van participar altres xefs, com els germans Sergio i Javier Torres, del restaurant Dos Cielos de Barcelona, amb la ponència aplicada tècniques a la Tonyina Roja. A més, des del territori també destaquem la presència del xef Frank López del restaurant Villa Retiro de Xerta, que també compta amb una estrella Michelin, que va parlar sobre la Tonyina Roja vista des de l'Ebre. Des del grup Balfegó fan un balanç positiu d'aquests dies de setmana gastronòmica. Escoltem per a Vicent Balfegó.
Home, un balanç molt positiu. Doncs hi ha sigut la segona edició, hi ha sigut ja una confirmació de les dades d'assistència, del nivell de qualitat de tots els professionals de la cuina que han vingut a fer-nos les seves explicacions, a explicar-nos els seus secrets de la cuina, i bueno, estem molt contents, el temps també ens ha acompanyat molt bé, ens ha fet un temps magnífic. Ahir mateix per a fer la Tuna Reis, doncs bueno, semblava estiu, la temperatura de l'aigua molt bé, la mar molt planeta, vull dir que molt bé en tots els sentits. Estem molt, molt contents en el que és, resumint, l'assistència de públic i en la qualitat de tots els ponents i de tots els professionals que han vingut.
Per tant, la mostra que ha tingut lloc del 3 al 6 de maig a l'Ametlla de Mar es centra en la cultura nipona, per ser el Japó on s'exporta més del 50% de la tonyina de l'Ametlla. La setmana gastronòmica de Tonyina Roja enguany ha estrenat un nou espai market on s'han ofert tapes de tonyina i altres degustacions i que han estat un dels èxits d'aquesta segona edició de la mostra. En aquest espai també s'han pogut trobar algunes de les curiositats de la tradició nipona, com les maquetes, els bonsais, l'escriptura o l'origami, l'art de les figures de paper, entre altres. Recordem també que en el marc de la Setmana Gastronòmica, aquest passat dissabte va visitar la població el cònsol general del Japó a Barcelona, Takashi Fushigami, que va participar també en algunes de les activitats del programa.
Gràcies, Olga, i ja que parlem de qüestions relacionades amb la mar, hem de dir també que el govern de la Generalitat ha donat llum verda aquest dimarts al del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè convoqui els ajuts corresponents al 2013 per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya dins el Fons Europeu de la Pesca. Es destinaran un total de 680.000 euros finançats a parts iguals pel Govern i per la Unió Europea a revaloritzar els productes, diversificar l'economia, millorar la qualitat ambiental i fomentar la cooperació nacional i transnacional de les zones de pesca de les Terres de l'Ebre. Els ajuts es convoquen anualment dins un programa per a 4 anys que n'estableix les prioritats. Els ajuts d'aquest any els gestionarà el Grup d'Acció Litoral Costa de l'Ebre, que comprèn els municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Deltebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar, un territori que s'ha definit com a zona dependent de la pesca.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions relacionades amb l'àmbit de la sanitat i ho fem per referir-nos a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa que, segons publica l'Agència Catalana de Notícies, ha estrenat aquest mes de maig la nova àrea de laboratori. Aquesta nova instal·lació ha estat possible gràcies a la inversió de 390.000 euros per part de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre per tal d'adequar un espai a la planta baixa del centre hospitalari. En concret, el nou laboratori s'ha ubicat on hi havia la capella que s'ha reubicat a l'àrea de direcció i els arxius que s'han traslladat fora del centre hospitalari. L'àrea on hi havia l'antic laboratori s'utilitzarà en la futura ampliació de la zona de consultes externes i gabinets de proves. El nou laboratori ocupa una superfície d'uns 400 metres quadrats i està adaptat per poder instal·lar-hi autoanalitzadors i equips amb renovació permanent. La doctora i directora clínica del laboratori de l'Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona Terres de l'Ebre, Àngels Vilanova, assegura que les noves instal·lacions permetran d'augmentar l'activitat amb una major eficiència en els recursos. Està prevista una segona fase d'obres per tal d'ocupar l'espai contigu on ara hi ha les consultes d'oncologia per ubicar-hi les zones d'administració, de validació facultativa i de gestió de laboratori. Oncologia es traslladarà a una altra zona amb l'objectiu de millorar la confortabilitat als pacients. Actualment, el laboratori clínic de l'Institut Català de la Salut cobreix els territoris de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona sota una direcció unificada. L'any 2012 es van processar al voltant de 150.000 sol·licituds que van comportar un total de 2 milions de proves analítiques.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de qüestions relacionades amb l'àmbit de la cultura i en este cas hem de parlar del Museu de les Terres de l'Ebre, que analitza les més de 140 monedes de bronze que han estat localitzades a la vila romana de la Carroba, d'Amposta. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
Fins a 142 monedes de diferents èpoques han estat trobades en les excavacions que estan realitzant al voltant de la vila romana de la Torre de la Carroba. En concret, es tracta de la historiadora Judit Raldà, que està realitzant un treball de final de carrera i ha pogut localitzar aquestes 142 monedes, algunes d'elles de l'edat mitjana, altres de l'època contemporània i la majoria de l'època romana. La responsable d'arqueologia del Museu de les Terres de l'Ebre, Maria Elmar Villalbí, ens explicava la importància d'aquesta troballa pel que fa no al seu valor, sinó als referents històrics que poden aportar sobre aquesta zona.
Primer que res, el que verem és un poc al llarg del temps, perquè d'aquestes monedes en principi n'hi ha 142, d'aquestes n'hi ha poquetes, que són d'època contemporània, alguna de medieval, i després el lot principal, doncs no sé, igual estem parlant de 130 o 135 monedes, és tot moneda romana. I dins de que són monedes romanes, n'hi ha des de l'imperi fins a baix imperi. I són, principalment, són monedes d'ús corrent, no? El que normalment s'utilitzava per a les transaccions normals i corrents de, o sigui, el numerari, el que dius tu, no pessetes, no? La moneda petita. I clar, això ens pot aportar molta informació també de cara a saber la funcionalitat de la vila.
En total han estat, com dèiem, 142 monedes, la majoria de bronze, que han estat trobades. Moltes d'elles, gran part d'elles, eren de l'època romana, algunes de l'època medieval, de quan la Torre de la Carroba exercia les seves funcions, i d'altres de l'època contemporània. Com deia l'arqueòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, es tracta de valor patrimonial perquè ajuda a conèixer quin era el mercat i quin eren les utilitzacions que es donaven en aquestes monedes, sembla ser en una economia basada en l'aprofitament dels recursos fluvials.
Gràcies, Manel. Des d'Amposta anem cap a Santa Bàrbara perquè demà mateix aquesta població té previst de rebre la llum. El passat mes de març es va complir el primer segle de l'arribada de la llum elèctrica al municipi planer. Per celebrar l'efemèride, el Centre d'Estudis Planers ha organitzat una representació especial que es durà a terme demà a la nit amb un sopar de pa i porta a la plaça Major. Una curiosa iniciativa que avui ens explica des de la seva crònica, des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
El passat dia 21 es va complir els 100 anys de l'arribada de la llum elèctrica al nostre municipi. Per commemorar aquesta important efemèride i el que va significar per al desenvolupament del poble, el Centre d'Estudis Planers va escollir el dia 9 de maig, festivitat del copatró Sant Gregori, i han preparat una recreació espectacle per tal de rememorar aquell moment històric quan els planers i planeres, un segle enrere, van anar a esperar l'arribada de la llum a la plaça Major, segons deia el president de l'entitat, Màrius Pont, recalcant l'expectació que hi devia haver al poble davant un fet tan excepcional. Així doncs, està previst que cap a les 10 de la nit, a les acaballes del sopar de pa i porta que s'ha organitzat a la plaça Major, es rebrà la llum amb una festa especial i amb jotes cantades i preparades expressament per l'ocasió. Màrius Pont.
El tema serà que durant el sopar i en la col·laboració també de el grup joventut, per tant, tots aquests joves que formen part i que animen moltes activitats, tant d'infants com del nostre poble en general. I en participació d'un grup de la Coral Santa Bàrbara, que cantaran unes jotes que he construït jo mateix per al moment, per a la commemoració, doncs farem un sopar una mica animat. I en un moment del sopar doncs arribarà la llum.
Per la seva banda, Judit Lleixà, la regidora de festes de Santa Bàrbara, explicava també que al decurs del sopar hi hauran sorpreses amenitzades pel grup joventut i que el mateix es farà a les fosques per tal d'ambientar-lo com si s'estigués a l'any 1913. Per això es demana als assistents que portin tota classe d'estris tradicionals d'il·luminació anteriors a la llum elèctrica com gresols, quinquers, carbureros, candeles o llums d'oli i, si és possible, que vinguin també vestits a la manera tradicional.
Us puc dir que en este sopar col·laboraran el grup joventut en unes activitats. Serà un sopar així bastant dinamitzat per ells, no? Pel grup joventut. Ells mos aniran guiant el que hem de fer, mos aniran explicant quan arribarem a sopar pues, com anirà la cosa i llavors també el Centre d'Estudis Planers i el grup de cobles, també a l'acabar el sopar, doncs, mos cantaran unes cobles. També vaig a dir que serà un sopar a les fosques, no? Perquè evidentment esperarem l'arribada de la llum, no?
Segons informació facilitada pel Centre d'Estudis Planers, sembla que quan es va anunciar que el 21 de març de l'any 1913 arribaria la llum a la plaça Major del poble, els veïns van agafar literalment l'expressió i van anar a esperar l'arribada de la llum a la plaça Major, el primer espai públic que es va il·luminar. Per això, un fet tan destacat per al desenvolupament del municipi mereixia també algun tipus d'acció per recordar-lo. S'ha organitzat aquest acte simbòlic que intentarà reproduir aquell anar a esperar la llum dels nostres avantpassats. Recordem que una empresa de roquetes va ser l'encarregada de fer arribar i distribuir la llum al nostre municipi, primer pels principals espais públics del poble i després, a mesura que la gent podia contractar-la, per les cases particulars.
Gràcies, Tere, i a ritme d'activitats d'agenda hem d'anar cap a Deltebre, en este cas per destacar que aquest divendres s'estrena el migmetratge Au, però Au, una producció que es podrà veure en diferents municipis del territori en els propers dies. Ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La productora Films Nòmades estrenarà aquest divendres a Tortosa el seu primer migmetratge titulat Au per Au. Dirigida per Guillermo Barberà, Santi Valle Pérez i Jaume Moya, el film explica al llarg d'aproximadament 40 minuts una història de Romeus i Julietres entre les famílies Bertomeu i Casanova, ambientada en dos poblacions rivals separades per un riu, Santa Maria d'Autan i La Mosquita. El rodatge que es va fer fa un parell d'estius va comptar amb la col·laboració d'actors amateurs de Deltebre i Sant Jaume i d'altres més coneguts com Jaume Queralt, Míriam Marcet o el nostre company Amado Cebolla. Sobre com se prepara aquesta estrena en públic del Au per Au, ens en parla el seu ideòleg Guille Barberà.
Bueno, pues la veritat és que s'està preparant amb moltes ganes perquè, com tu has dit, ja fa 2 anys ha sigut una peça totalment finançada per Films Nòmades, el que també ens ha fet una mica anar més poquet a poquet perquè tota la gent ha col·laborat de forma desinteressada i pas, ara volem fer aquestes presentacions que els iran més, se presentarà durant tot l'estiu a diferents pobles de Terres de l'Ebre. Aquestes 5 només són les primeres i després ja verem.
Recordeu la primera projecció en públic de Au per Au aquest divendres a les 8 de la tarda al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. L'endemà dissabte en posta, el diumenge 12 a l'Aldea. L'altra setmana i el diumenge dia de 9 de maig dins les festes de la segregació de Deltebre i el 15 de juny a Ullacona.
Mantons i faldetes, carros i cavalls, cants i ballades, artesans i taverners, rondalles i cabarets. Vine a la festa del mercat a la plaça Amposta, del 17 al 19 de maig. L'Amposta de principis de segle, la festa de primavera, del 17 al 19 de maig, la festa del mercat a la plaça d'Amposta.
Del 13 d'abril al 18 de maig tornen les 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Exposicions, presentacions literàries, sortides etnològiques, culturals, concert, teatre, audicions, fotografia... Una mostra del treball de les entitats culturals al municipi, un reconeixement a la cultura planera. 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Participa-hi.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara del conseller de Justícia del Govern de la Generalitat que ahir va explicar les claus del que està passant a Catalunya en una xerrada celebrada a l'Ametlla de Mar. Germà Gordó realitzava aquesta conferència ahir a la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla, tal i com novament des de la Cala Ràdio i en aquesta segona crònica avui ens explica Olga Tomàs.
Sota el títol Què està passant a Catalunya, Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat, va explicar ahir a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar la situació del país i els reptes i projectes que Convergència s'ha fixat. I és que l'11 de setembre de l'any passat va suposar un revulsiu del nacionalisme català que ha marcat l'agenda política dels darrers mesos. En aquesta línia, el conseller de Justícia, davant una sala d'actes plena de públic, va apuntar la importància de la transició nacional com a desllorigador de les diverses crisis que s'ofereix Catalunya. Escoltem Germà Gordó, conseller de Justícia.
Bé, la conferència és una campanya que estem fent arreu de Catalunya, des de Convergència Democràtica, que és explicar una mica quina és la situació a Catalunya, quins són els reptes que nosaltres en aquest moment tenim i de quina manera nosaltres els podem fer cara i els podem superar. Nosaltres estem parlant d'una crisi econòmica, que és una crisi real, que no tan sols afecta a Catalunya, sinó que també afecta l'estat espanyol i afecta Europa. Estem parlant d'una crisi política, i aquí hi ha un component important, que és el de més democràcia, la gent demana més democràcia, i el de més transparència, la gent demana més transparència. Després hi ha una tercera crisi, que és la crisi financera de la Generalitat de Catalunya, en bona part com a conseqüència del gran dèficit fiscal que Catalunya pateix any rere any i que ha anat patint al llarg de les darreres dècades. I finalment, doncs aquí tenim doncs un repte, que és el de la transició nacional, i la transició nacional és la que nosaltres creiem que ens donarà resposta justament per les 3 crisis que abans parlava.
El conseller de Justícia també va fer declaracions respecte a la cimera pel dret a decidir, que va tenir lloc dilluns.
Bé, nosaltres el que hem de fer d'entrada és una lectura molt positiva, perquè ahir hi havia la major part de la representació del Parlament de Catalunya, i que en una cimera d'aquestes característiques doncs hi hagin representants 107 dels 135 diputats del Parlament de Catalunya, jo crec que només pot tenir una lectura molt positiva. Després, lògicament, no tots els partits pensem exactament el mateix, però només el fet de que haguem estat junts treballant per un millor futur, doncs jo crec que és positiu.
I és que Gordó va remarcar que aquesta va ser una reunió de primera presa de contacte i d'exposició de les diverses posicions dels partits polítics.
Gràcies, Olga, i per mirar d'acabar amb bon sabor de boca aquest temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, hem de destacar també que avui, dimecres i demà dijous, visita el municipi d'Alcanar l'autobús de la Fundació Alícia, un autobús promogut per la Fundació Catalunya La Pedrera i que, de fet, és una unitat mòbil d'aquesta Fundació Alícia que té la seva seu a les dependències o a les instal·lacions del complex del Mont Sant Benet, a la comarca del Bages. La Fundació Alícia, la Fundació Alimentació i Ciència i també aquest autobús tenen com a objectiu el difondre bons hàbits alimentaris. Com diem, avui i demà visita Alcanar. La propera de les poblacions del nostre territori que visitarà serà Santa Bàrbara, ja de cara al cap de setmana. En el cas d'Alcanar, s'hi ubicarà a la plaça del Centre Cívic, on durant dos dies rebrà visites a les exposicions itinerants que aquest autobús transporta. A més, tothom que s'anime podrà participar també dels diferents tallers que relacionats amb els hàbits alimentaris i els aliments s'hi realitzen. En aquest cas, està prevista la visita dels grups escolars del municipi, també d'associacions com, per exemple, la de mestresses, mentre que per dijous hi haurà la participació dels representants del gremi de la gastronomia. D'altra banda, dir també que l'autobús és obert a les visites del públic en general. L'horari serà al matí de 10:30 a 2 i a les tardes des de les 3 fins les 7:30. Els tallers tenen una durada d'entre 40 i 60 minuts. Hi ha també un telèfon per concertar visites i tallers, el 902 109 350. Cal dir també, i ja per acabar, que la visita de l'autobús de la Fundació Alícia Alcanar és promoguda per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, evidentment també per les regidories d'Agricultura i Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar, regidories que, a més, aquesta mateixa setmana, concretament el passat dilluns, organitzaven un viatge de treball per conèixer les instal·lacions de la Fundació Alícia, com dèiem, al complex del Mont Sant Benet.
Bicicletada 2013. Dia 12 de maig del 2013 a les 10 del matí i davant l'Ajuntament tindrà sortida la Bicicletada 2013 organitzada per la policia local. El recorregut serà de l'Ajuntament al barri de l'estació i baixarem fins l'ermita de l'aldea. Us esperem a tots, pares, avis, nens i tothom qui vulgui participar. Potenciem l'ús del casc. Bicicletada 2013, dia 12 de maig, a les 10 del matí, davant l'Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La previsió ens porta a parlar d'un migdia i d'una tarda amb un augment progressiu dels núvols. De fet, a mesura que avanci la tarda, vespre i nit, tendència a tapar-se. No es descarta algun ruixat o tempesta cap al Pirineu. També alguna gota cap a ponent. De fet, de cara a demà esperem núvols. Les temperatures avui estables, ambient càlid durant aquestes hores centrals del dia i la tarda. I de cara a demà la temperatura més o menys estable o reculant lleugerament la màxima. De cara a demà a la tarda, algun ruixat o tempesta cap al Pirineu i aquests ruixats i tempestes a la meitat nord de Catalunya durant la tarda de divendres podrien ser més nombrosos, coincidint amb el pas d'un front que farà baixar les temperatures. El cap de setmana farà calor, però no tanta, amb un temps més estable, assolellat, tot i algunes nuvolades.
Com és habitual, també avui, dimecres 8 de maig, hem arribat als últims compassos del nostre temps d'informació. L'informatiu EMUTE d'avui dimecres 8 de maig, escoltant la previsió meteorològica per les properes hores. Un cop enllestida, arriba l'hora del comiat. Domènec Ramal és qui un dia més ha estat al control i coordinació d'aquest temps d'actualitat, que novament, a la mateixa hora i al mateix dial, demà posarem a la vostra sintonia. Fins llavors, gràcies per seguir-nos i molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.